Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
En punt, 2:15 és l'hora de la nostra cita. Us estàvem esperant.
A Onda Cero, la ciutat. Amb Mònica Gunter.
Avui a la ciutat parlarem de llibres. Divendres va donar el tret de sortida la Setmana del Llibre en Català i us en volem explicar avui tots els detalls. I aprofitant que aquesta setmana també comença el curs escolar, doncs avui girarem la vista enrere i volem posar el record a la nostra època escolar. Aquella època en els professors ens obligaven a llegir llibres i després ens examinàvem d'aquells llibres. No sé jo si és la millor manera de fabricar bons lectors, fer-los llegir de nens per obligació i no per plaer. Però és veritat que d'entre totes les lectures obligades que hi havia en època escolar, sempre n'hi ha una que recordem especialment, una que ens captiva, una que no ens va importar que ens obliguessin a llegir perquè vam gaudir de la lectura com si hagués estat elecció pròpia. En el meu cas va ser un llibre d'un autor barceloní, Eduardo Mendoza, el títol Sin noticias de GURB, i recordo que la professora de llengua castellana que tenia, que es deia Maria Antònia, ens va obligar a llegir aquest llibre i encara a dia d'avui és l'únic que m'ha fet plorar de riure mentre es llegia. Avui ens agradaria saber per vosaltres quin va ser aquell llibre, el vostre Sin noticias de GURB. Regirarem els nostres records per buscar aquella obra que us van obligar a llegir de nens i que us va acabar fascinant. Podeu respondre a aquesta pregunta que us fem enviant-nos una nota de veu al WhatsApp de la ciutat, ja sabeu, al 676-760908. 676-760908.
Prenem el pols a la ciutat. Amb Mònica Gunter.
El pols de la ciutat amb Maria Gómez. Què tal, Maria? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tens algun llibre que recordis de la teva època escolar especialment?
Jo puc passar la meva època d'universitat?
Vinga, va.
Sisplau.
Aceptamos pulpo.
Crimen y castigo.
Crimen y castigo.
Va ser quan ens van obligar a llegir, vaig pensar, buf, jo amb això no me'n sortiré. I és un dels millors llibres. Sí, em va encantar. I mira, celebro que m'obliguessin a llegir Crimen y Castigo.
Míriam Frank, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Gran lectora d'aquesta redacció. Segur que tens també algun llibre d'aquestes característiques.
Doncs mira, et diré dos.
Dos?
Que ara m'ha vingut un altre al cap. Cinc hores con Mario, de Miguel Delibes, que quan em van dir que era un monòleg vaig pensar, mare de Déu, i quan me'l vaig llegir em va encantar.
Recordem que estem preguntant per llibres que et van obligar a llegir en època estudiantil.
Exacte.
I que al final et van encantar.
I l'altre és Nada, de Carmen Laforet.
També
em va agradar moltíssim.
Doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem fent avui a la ciutat. 676-760908, el telèfon on podeu respondre-la amb una nota de veu. A canvi de les vostres trucades tenim entrades per anar al CCCB, per totes aquelles persones que contactin amb nosaltres, que responguin a la pregunta del dia. Això sí, fins que se'ns acabin aquestes entrades. Notes de veu al 676-760908. Puc invocar el Marc Navarro? Sí, Marc Navarro, bon dia.
Què tal, com esteu? Bon dia.
On estàs avui, que ens has deixat aquí soletes a l'estudi?
He marxat, però no massa lluny de la ràdio. Soc a l'Avinguda Catedral perquè s'està celebrant, com has comentat a l'inici, la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català. Atenció, amb xifres rècord aquest any i avui amb un temps que acompanya i molt per venir aquí a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona.
Doncs de seguida ens expliques més detalls. Abans fem un cop d'ull a les notícies, als titulars del dia. Míriam Frank, perquè després d'obrir la porta a no presentar-se al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el president Quim Torra ha anunciat novetats.
Sí, demana la recusació de Jesús María Barrientos en la causa que considera que no compleix amb el criteri d'imparcialitat per les seves manifestacions públiques contraposades a les del president de la Generalitat. En un escrit assegura que Barrientos s'ha posicionat sobre els polítics presos, els llaços grocs, la neutralitat dels espais públics i fins i tot la ideologia política de Quim Torra. Recordem que se'l jutjarà els dies 25 i 26 de setembre per desobediència, per no retirar retirar els llaços dels edificis públics en campanya electoral. Doncs bé, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, acaba de respondre al president català.
Y precisamente en este momento creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
Més qüestions. Continuen els aldarulls a Barcelona. La Guàrdia Urbana ha detingut aquest diumenge 8 persones, 4 de les quals passaran a disposició judicial, mentre que la resta ha quedat ja en llibertat. Dos grups es van enfrontar diumenge al vespre i una persona va resultar ferida de gravetat per un ganivet. I per cert que acabem de conèixer que una dona de 37 anys ha estat atropellada per una patrulla dels Mossos d'Esquadra aquest dilluns al matí a Via Laietana, a l'alçada del número 8. La vianant ha estat molt greu, ha estat intubada in situ i traslladada a l'Hospital del Mar, on ha quedat ingressada. I encara a Barcelona expliquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han portat a terme aquest dilluns al matí el tercer dispositiu conjunt contra els carteristes al metro de Barcelona en 15 dies. Els agents han actuat durant 2 hores a les estacions de Sagrada Família i Sants Estació i ho han fet entre 8:15 i 10:15.
I ahir vam tenir un protagonista que segurament heu vist en imatges ahir a la tarda al port de Barcelona. El protagonista va ser un tornado que va provocar danys materials en aquesta zona i van ser tot just 5 minuts que van ser suficients per causar desperfectes en una caseta del moll, també en diferents vehicles. Jo no sé, Maria, si ens haurem d'anar acostumant a aquest fenomen meteorològic, els tornados aquí a Barcelona.
Mira, és el que hem volgut saber, per què ha tingut lloc aquesta mànega marina i també què és, i ens ha donat la resposta a l'Oriol Rodríguez, que és un dels tècnics de l'equip de prevenció del Servei Meteorològic de Catalunya.
Es formen sobretot en situacions de molta inestabilitat. Llavors, típicament el que passa és que normalment es forma el que s'anomena una línia de convergència, és a dir, que per un cantó d'aquesta línia el vent ve d'un costat, per l'altre cantó ve de l'altre costat, i llavors just a la línia es formen, diguem, petits remolins. Llavors, quan just a sobre d'aquesta línia hi ha un núvol de un cúmul o un cumulonimbus, és a dir, un núvol de convecció, de tempesta, quan aquests núvols creixen molt ràpidament, pot passar, de vegades, doncs, que aquests vòrtexs que estan arran de terra, aquests remolins, s'estirin i llavors es pugui formar el fibló, diguem.
Sí, ens haurem d'acostumar, diu que no estan estretament lligats amb el canvi climàtic, però sobre l'augment en els últims anys d'aquests tornados, l'Oriol considera que les xarxes socials sí que són un dels motius principals.
El que ha passat al llarg dels últims anys és que sembla que n'hi hagi més, però sobretot és pel tema, doncs, que hi ha molta gent amb càmeres de fotos, sobretot amb mòbils, amb internet i amb càmera de fotografia, i per tant això el que ajuda és a poder-los observar més. És a dir, potser fa 20-30 anys hi havia un petit tornado o una mànega marina en una cala de la Costa Brava on no hi havia ningú, i ara en canvi, com que gairebé tothom té telèfons intel·ligents, qualsevol tornado o mànega marina fàcilment algú la veu i la pot gravar.
És a dir, que no és que n'hi hagin més, sinó que les veiem més.
Exacte, sí, és el que ens deia. I a les portes, com estem d'una dana, Mònica, una depressió aïllada a nivells alts.
Que vol dir molt mal temps durant uns
quants dies. Sí, des d'aquesta tarda, un temporal amb fortes pluges i vents ens ha dit que és probable que es tornin a veure més tornados, però avisa, això sí que són fenòmens que no es poden pronosticar. Així que, sobretot, molta precaució davant aquest nou front de temporal que ens arriba aquí a Catalunya.
Doncs estarem pendents. A partir d'aquest vespre, aquest temporal, aquesta anomenada Dana, en tindrem més detalls al llarg de la programació d'Onda Cero Catalunya avui, si escolteu la brúixola a partir de les 7 de la tarda. Gràcies, Maria.
Fins ara.
Navarro, que avui ha decidit que traslladava l'estudi d'Onda Cero a l'Avinguda de la Catedral, on s'està duent a terme la Setmana del Llibre en Català. Marc, molt bon dia de nou.
Què tal? Sí,
hem sortit al carrer. Què és el que ens pots explicar? Com està l'ambient?
Mira, t'he de dir que m'he trobat amb una veu coneguda de la ciutat. Jordi Folch, què tal?
Hombre.
Bon dia.
Doncs remenant llibres, s'ha de remenar cireres, llibres o teatre sempre. La qüestió és bellugar-se.
Escolta'm, que no faci tard, que l'esperem a partir de la 1, el Jordi.
Exacte, ara de fet vas cap allà, l'estudi abans, però aquest cap de setmana, Jordi, has estat aquí signant el teu llibre, el T'ho diré cantant. Com ha anat aquest cap de setmana?
Estic molt content, és un llibre musical, i ja he dit més d'una vegada que he convertit lliçons de primària en cançons, de manera que les persones que ens escolten, regaleu llibres, regaleu literatura, regaleu lliçons, que ens falten moltes vegades.
Explica'ns breument què tindrem a la secció a partir de la una.
Tenim tres llibres que es presenten aquí la setmana. Un és el de la Margarida Codina, que acaba de sortir a Terra, Dones de Ferro, perdona. Hi ha una novel·la magnífica del Salvador Massip, del doctor Salvador Massip, que es diu Els finals no arriben mai de sobte. I parlem també de Les aventures del Nic, que és un ruc català que ha voltat per Catalunya, i m'he trobat el Rossant Andreu aquí, al capet de Cambrils, i me l'emporto cap a l'estudi perquè parli de Les aventures del Nic al Priorat i a Ribera d'Ebre i baix Camp. Imagina quina feinada tenim.
Avui parlem de llibres, de llibres amb en Jordi Folch.
Parlem de llibres i la setmana vinent de teatre a tope.
Perquè aquesta nit s'aixeca el taló a Catalunya, per tant encara no podem parlar d'aquesta nova temporada, en parlarem a partir de dilluns vinent, i avui aprofitem que s'està duent a terme la setmana del llibre en català perquè en Jordi, que és un grandíssim autor de casa nostra, doncs ens expliqui aquestes novetats literàries que es presenten a la setmana del llibre en català. Jordi, corre cap aquí.
Et deixem passar.
Vinga, adéu.
Doncs com us comentava, si som a la setmana del llibre en català, amb una edició de rècord, aquesta 37a edició del certamen, amb 219 expositors, 260 novetats editorials i també 270 activitats que van arrencar aquest divendres passat i que acabaran aquest diumenge. I ara ja ens acompanya el Joan Sala, president de la setmana del llibre en català. Primer de tot, pregunta obligada, com ha anat aquest primer cap de setmana?
Hola, molt bon dia. El primer cap de setmana anava disparadíssim fins ahir al migdia, que va començar la pluja. Però tot i així, tot i haver perdut una tarda de diumenge, que és important, jo crec que els números seran bons.
Ara el temps acompanya. Les previsions és que a partir d'aquesta tarda vespre no facin tant. Hi ha algun tipus de pla B en cas que hi hagi aquesta pluja forta, aquesta dana que arriba?
Bé, els plans B aquí són difícils. Com podeu veure, és una fira a l'aire lliure, on si plou les parades poden continuar obertes, però les activitats es fan complicadíssimes per un problema que vosaltres coneixeu bé, que és la humitat i l'electricitat. No volem que se'ns electrocuti ningú aquí la setmana i, per tant, en el moment en què es mulla tot, hem de parar de fer activitats.
Aquest cap de setmana un dels plats forts ha estat la presentació de l'últim llibre de la saga que va iniciar Stieg Larsson ara fa uns anys, ho tinc aquí apuntat, és La noia que va viure dues vegades, un llibre que sé que a l'estudi d'Onda Cero hi ha molts fans, hi ha moltes persones que són grans lectores de Stieg Larsson, que s'ha fet amb unes grans mesures de seguretat.
Sí, aquests llibres que, per exemple, aquesta saga porta venuts, si no vaig errat, més de 100 milions de llibres, vol dir que generen molts i molts diners. I quan hi ha aquestes situacions, el que fa l'editorial és controlar-ho tot, controlar que no hi pugui haver-hi cap spoiler, que no hi pugui haver-hi pirateria sobre aquest llibre, i han fet mesures de seguretat no tan sols en el procés de l'escriptura, sinó també en el de les traduccions.
Mira, jo tinc aquí apuntat que l'autor, el David Lagercrantz, no tenia accés a internet perquè no el poguessin hackejar, com comentaves, i que només dues persones tenien accés al llibre original, que estaven custodiades per tres claus i amb diverses càmeres de seguretat. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Venim a parlar del llibre publicat en català. L'any passat es van augmentar les vendes un 1%, estem parlant de 237 milions d'euros, un 1% més que el 2017, per tant, sembla que s'està recuperant els nivells d'abans de la crisi.
Sí, portem uns anys anar creixent sostingudament, estem ja a nivells de les vendes abans de crisi, parlem del 2010, i això ens dona un po' de satisfacció, no? Perquè estem en una època que es diu que no es llegeix, però des de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana no podem dir això, perquè realment les vendes van pujant, van pujant, van pujant.
El que sí que lamenta el sector és el Pla 2020, es coneix així, que és un acord que es va fer amb el conseller de Cultura, aleshores Santi Vila. El gremi lamenta que no s'estigui complint. Expliquem què és això del Pla 2020, perquè potser és un pèl desconegut per la gent que ens escolta.
Bé, el Pla 2020 consisteix en un acord, un ampli acord, entre el sector del llibre i la Conselleria de Cultura, que defineix el que es havia d'anar produint el 2017, 2018, 2019 i 2020, sobre aportacions que feia el govern de la Generalitat, econòmiques, però no tan sols això, sinó hi havia tot tipus de mesures, no? I el que ha passat és que amb les pròrrogues pressupostàries que portem fa 3 anys no hi ha hagut fons per poder-lo aplicar i estem com estàvem. Evidentment, això què pressuposa? Doncs que tot aquest creixement que estem dient del llibre en català se suporta des de les editorials i que fem un sobreesforç. No és lògic que estiguem fent aquest sobreesforç que no fan els companys editors d'altres cultures, no cal dir la castellana, que tenen unes tirades molt més altes, però sobretot doncs, el que fan els francesos o anglesos o suecs o finlandesos. I, per tant, no podem aguantar masses més anys sense que vinguin aportacions addicionals en el sector.
Mònica, vols afegir alguna cosa? Que aquí t'estem escoltant
sí,
atentament.
Sí, i tant. Tinc entès, senyor Sala, molt bon dia, que aquesta és la darrera edició que vostè assumeix la presidència de la Setmana del Llibre en Català. No sé si podria fer un balanç del que ha estat doncs, el seu càrrec aquests anys.
Bé, jo estic molt satisfet de la feina que hem fet. És una feina que no és una feina meva, sinó que és una feina coral, és una feina de molta gent. Jo penso donar la volta completament al que era la setmana. El que estem mostrant ara és el dinamisme que té el sector editorial català. Hem doblat les xifres absolutament, hem aconseguit que els mitjans de comunicació estigueu amb nosaltres durant tot el setembre parlant de llibres. Això fa que més enllà del que són els 10 dies de la setmana durant tot el tercer quadrimestre de l'any el llibre en català pugi i creixi i per tant la satisfacció és molt alta. El que passa que són 4 anys, això cansa i a més ha de venir gent nova que tingui noves idees i que encara faci créixer més.
Això serà diumenge quan sapiguem el nom del nou president de la Setmana del Llibre en Català. Una de les assignatures pendents, tinc entès també, és la difusió del còmic en català. Què passa amb el còmic? Es veu encara massa infantil, massa juvenil?
No, tornem al que us deia abans. O sigui, el problema és que Catalunya és un país petit i l'àmbit de parla catalana també és restringit i, per tant, les nostres tirades són més petites que les tirades d'altres llengües. El còmic és, per se, un producte car, perquè hi ha unes il·lustracions que són costoses, etc. Llavors, en tirades de còmic que estan parlant de que estan fent entre 800, 1.000, màxim 1.500 exemplars, les despeses per fer això són molt altes. Per tant, en el cas del còmic sí que és imprescindible que no molt tardar l'administració hi posi mà. Perquè, precisament, quan els joves tenen 12 o 13 anys i comencen a deixar de llegir, els que llegeixen, llegeixen còmic. I com que el còmic no existeix en català pràcticament, sinó que està tot publicat en castellà, es passa al castellà. I això és el que hauríem d'intentar evitar de totes.
Vostè també s'acomiada amb problemes d'espai aquí a Ciutat Vella. Què és el que està passant?
Bé, nosaltres ara no tenim un problema d'espai, hem aconseguit encabir pràcticament a tothom aquí, però el que passa és que el districte de Ciutat Vella pretén, per una normativa que hi ha, que ens allunyem 5 metres de la muralla romana i això faria que perdéssim pràcticament un 20% de l'espai que tenim. Llavors sí que tindríem problemes. Si realment això s'arribés a aplicar, tindríem molts problemes per poder mantenir el que ara és la setmana. Hauríem de reduir segur espais.
Esperem que ara això no passi, de totes maneres. Marc, et veig enfeinadíssim a la Setmana del Llibre en Català, així que...
I tant, tinc molta cosa per remenar.
Doncs et deixo que remenis una estona més. Ens acomiadem del president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Sala. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a la ciutat avui i esperem que el mal temps no xafi les activitats de la setmana.
Esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins després,
fins ara,
Marc.
Que vagi bé.
Notes de veu al 676-760908, aquells llibres que us van obligar a llegir a l'escola, però que misteriosament us van captivar.
Hola, bon dia. Mira, el llibre que recordo que em pensava que seria un tostón... Bueno, se'n feia una muntanya enorme, ¿vale? I resulta que va ser que, bueno, dintre de l'obligació, com dèieu vosaltres, pues resulta que m'esperava un palasso per mi i va estar molt bé que el llibre és el Quijote, el famós Quijote, que qui no l'ha llegit sí o sí, pues a mi no se'm va fer pesat.
Hola, a mí me obligaron a leer Colmillo Blanco y la verdad al principio pensé, madre mía, la historia de un perro, pero la verdad que luego me encantó.
Podeu seguir enviant-nos les vostres notes de veu. 676-760908. Però abans deixeu-me que saludi a la Georgina Buixareu. Georgina, molt bon dia.
Hola, Mònica, què tal?
Que ve molt somrient.
I tant.
Per què? Doncs perquè el 10 d'octubre, al Parc del Fòrum de Barcelona, tindrà lloc l'estrena mundial del nou espectacle del Circ del Sol, dedicat a Leo Messi. Però la Georgina, que és així de llesta, avui s'ha colat al Cir del Sol per veure què és el que estan preparant. I tens detalls que ens vols explicar?
Tinc molts detalls, Mònica. De fet, no puc esperar per anar a veure-ho. Encara està tot molt en construcció, eh? Penseu que això ho construeixen tot des de zero i és un... hi ha dues graderies enormes. De fet, hi cabran 3.000 persones.
3.000 persones per veure l'espectacle,
déu-n'hi-do. Llavors, hi ha dues graderies enfrontades entre elles i al mig hi ha com una espècie de camp de futbol, que de camp de futbol ja et dic jo que té poc, perquè primer de tot que és blau, vull dir, gespa no n'hi ha enlloc. Però sí que la idea una mica és que els espectadors quan entrin s'asseguin a la seva graderia i es sentin com en un camp de futbol. Uh-huh. Per això, diguem, les graderies estan enfrontades com per simular dues aficions
diferents
que van a veure, exacte, com un partit de futbol. De fet, l'espectacle dura 45 minuts i 45 minuts.
Com un partit de futbol.
Com un partit de futbol, exacte. Aleshores, és un espectacle que està ambientat en Leo Messi. Quines altres coses hi ha de futbol? Durant tot l'espectacle s'utilitzen 101 pilotes de futbol.
Caram.
Sí, sí, tela. I ells a la recambra, diguem, en tenen 400 per si de cas passa alguna cosa. A Messi també el veurem en dues pantalles de vídeo, l'escoltarem per megafonia, però sobretot ens explicàvem que el que farem més serà viure'l al llarg de tot l'espectacle. De fet, Leo Messi ha participat una mica en la creació de tot plegat, es veu que es va
però
reunir...
Però no el fan fer tombarelles, no?
No? No ho sé.
Ah, no ho sabem.
Han deixat una mica en l'aire també el tema del primer espectacle. La inauguració se li ha preguntat a la persona que ens estava informant sobre el tema i no sé jo si apareixerà Messi en algun moment.
Carai.
No ho sé, eh? També suposo que depèn dels partits que tingui tot plegat. Però ho han dit així una mica, sense voler desvetllar gaire, però... deixant-ho
que igual apareix
a l'aire.
Exacte. Déu Messi,
vés
molt
bé. No, ell ha participat en reunions per saber una mica com anava tot plegat. I com deies, és el primer cop que el Cirque du Soleil fa l'estrena mundial d'un espectacle a Espanya i, a més, només es podrà veure a Barcelona. Aquí a Espanya, l'única ciutat que l'acull és
Després
Barcelona.
Per en gira amb aquest Messi 10, que és el títol de l'espectacle que gira al voltant
gira
de Leo Messi.
Gira
mundial.
Sí.
És a dir, que el 10 d'octubre al Parc del Fòrum de Barcelona, aquesta estrena mundial, i després se n'aniran de gira per la resta del món amb Messi 10 by Cirque du Soleil, l'espectacle del qual avui doncs, ens ha pogut xivar alguna coseta la Georgina Buixareu. Georgina, gràcies.
A tu, Mònica, fins ara.
Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Això és La Ciutat, amb Mònica Gunter.
Al loro!
Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aniràs a veure l'espectacle aquest del Messi, del Cirque du Soleil?
No.
No? Ja està, així de clar.
Amb tots els respectes, no m'interessen aquestes coses. No.
Ni tan sols si giren al voltant de Leo Messi.
No, jo Leo Messi és el Leo Messi futbolista, el millor jugador de la història del futbol, el que cada vegada que trepitja un terreny de joc ens enlluerna, ens converteix el futbol en art, en un art meravellós.
Igual se li dona bé això de fer de trapecista, no?
Sí, però a veure, que jo ho respecto molt, que quedi clar, vull dir que per gust, com a gustos los colores, que diuen en castellà, però no és un tema que pel fet que estigui Messi pugui tenir més o menys interès, no penso anar. Gratis. Ara, si algú m'ho paga i em dona un vale de 100 euros, doncs pues sí, vull.
Però quina jeta tens. A més, ho diu així, sense que li caigui la vergonya. Res.
No, perquè no en tinc. És a dir, no tens cap problema de dir les coses.
Escolta'm, la selecció espanyola, un pas per l'Eurocopa.
Això és una altra cosa.
Això sí que t'interessa.
Me gusta que m'hagués esta pregunta.
Ah, que sí?
Sí, perquè ahir va golejar 4-0 a Illes Feroe i t'ha tocat aquesta classificació matemàtica ja.
Illes Feroe.
Per la fase final de l'Eurocopa del 2020. Ja no és l'Illes Feroe del principi, de quan aquesta part de Dinamarca va aconseguir la independència i va obtenir la possibilitat de tenir federació de futbol pròpia, que aleshores sí que eren quatre amiguitos i tal. És veritat que van quedar 4-0, però ho va fer millor el rival del que s'esperava i del que diu el marcador. Sigui com sigui, els doblets de Paco Alcácer i Rodrigo van permetre a la Roja sumar el ple de punts, 18 de 18 en 6 partits, té la classificació a tocar, pràcticament de forma matemàtica, ho podria aconseguir en el d'aquí, en el proper o en els dos propers partits, sigui com sigui, el seleccionador, el català Robert Moreno, avisa que no poden caure en la relaxació.
Somos los líderes y eso está muy bien. Encima han empatado Noruega y Suecia. Evidentemente tenemos que estar contentos, pero es que no quiero ningún tipo de relajación. Que nadie piense que en cuanto consigamos los puntos se va a acabar. Ojalá sea en la siguiente, ganemos los dos partidos y ya podamos decir que matemáticamente estemos, pero seguiremos teniendo dos partidos por jugar después, que vamos a seguir siendo igual de exigentes.
Continúan disputándose veure aquest rosari de partits de classificació per l'Eurocopa del 2020, moltíssims. Bé, destaquem que Semedo, el jugador del Barça, va abandonar el terreny de joc del Portugal-Sèrbia després d'una forta entrada. Té un cop bastant fort al turmell dret, però que ningú no s'alarmi, que la Federació Portuguesa va emetre un comunicat on avisava que el lateral dret efectivament s'havia fet aquest traumatisme, però que podia viatjar a Lituània i que no està descartat del tot, per tant, per jugar demà a Vilna. I Menchora ha tingut Samuel Umtiti, que sí que ha hagut de deixar la concentració de la selecció francesa amb un hematoma al peu dret i es dubta per jugar dissabte contra el Barça. El Barça, un Barça que tornarà aquesta tarda a la feina, ja amb algun dels internacionals, començarà a preparar el duel de dissabte contra l'equip de Marcelino, i encara en plana futbolera, bones notícies per part del Girona, que comença a enlairar-se. Va guanyar 3-1 el Rayo Vallecano a Montilivi, ja està en posicions de play-off i a només 3 punts de l'ascens directe. Va guanyar gràcies a un hat-trick, com no, de Cristian Estuani.
I la selecció espanyola de bàsquet ja és a quarts de final del Mundial.
Sí, fixa't que quan pitjor estava jugant, més dubtes hi havia al voltant de l'equip d'Escariolo. Patapam, partides contra Sèrbia, 81-69 en el millor partit del Mundial, i sobretot fent una exhibició en defensa. Els millors, Ricky Rubio i Víctor Claver. Espanya ara s'enfrontarà demà a les 3 de la tarda als quarts de final a Polònia. I a més, una cosa, per mi una dada molt important, és que evita els Estats Units, almenys fins a la final. És a dir, només pot jugar contra els Estats Units
si arriba a la final.
I Estats Units també, que està per veure, perquè tampoc és que estiguin per llançar coets als nord-americans.
Bueno, veurem què és el que passa. Mentrestant, Rafa Nadal, tu, que fa història.
Sí, fa història. Amb la seva victòria d'ahir a l'Open dels Estats Units, ja suma 19 grans Slam, és una bestiesa, es col·loca només un del que en té més, que és en Roger Federer, en porta 20 al suís. Ahir es va imposar a Daniil Medvedev en un partit èpic, 5 sets va necessitar, però 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, el manacurí i...
Sembla un telèfon.
Sí.
Un número de telèfon.
Sí, un xino parlant, no? Un xino, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Bé, ell vol ser ambiciós, però vull dir que, bé, que encara queda per aquest títol, que serà molt complicat, però bé, va ser un partidaci Nadal que continua fent història.
Alguna cosa més?
Molt ràpidament, dos apunts. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana d'Hockey Patins, es va imposar la pròrroga, 4-3 al Caldes. La notícia més destacada és que Aitore Gurrola va sumar el seu títol número 73 i, per tant, es comparteix en el esportista del Barça, vull dir blaugrana, que més títols ha guanyat en la història. Mai cap altre esportista n'havia guanyat tant. Supera, per tant, a David Barrufet. I que avui, tornant al bàsquet, a l'Esport de la Cistella, al Pavelló Olímpic de Badalona comença l'edició número 40 de la Lliga Catalana de Bàsquet, amb la disputa de les semifinals. A les 7, la primera, Morabanc Andorra Baxi Manresa, a un quart de 10, la segona, entre el Joventut i el Barça.
I a les 9, on esportiva la sintonia
d'Onda Cero? A l'Onda Esportiva d'Onda Cero Catalunya.
A treballar, Víctor.
Som-hi.
Fins ara.
A preparar.
A Onda Cero, la ciutat.
En septiembre volvemos de vacaciones con las pilas cargadas, eso sí, con muchos nuevos propósitos, pero también, y eso pasa, ¿eh?, con algún kilito de más. Y la mejor manera de adelgazar cuando no se tiene tiempo, pues es hacer el plan 1-2-3 y empezar a controlar el apetito y bajar de peso. Enriqueta, dietista de Clinitec, nos va a contar cómo. Enriqueta, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Simplemente hacer el plan 1-2-3 es lo básico que tienes que hacer para adelgazar esos kilos que has engordado, que has cogido este verano. Y además es más fácil y rápido de lo que te imaginas, incluso si me comes fuera de casa, porque no son batidos, porque sigues comiendo, sin efecto rebote, y sirve tanto para hombres como para nosotras las mujeres. Y Mónica, en 3 semanas podemos llegar a bajar de 6 a 8 kilos.
De 6 a 8 kilos en solo 3 semanas. Mira, la primera semana del plan 1-2-3 ya puedes perder 2 kilos con los sobres de piña.
Sí, porque nos ayudan a bajar volumen, nos ayudan a eliminar celulitis y a eliminar toxinas.
La segunda semana vas a perder barriga y renovar la flora con los sobres de naranja, ¿verdad?
Claro que sí, que ellos nos ayudan a deshincharnos y rápidamente 2 tallas menos.
Y la tercera semana eliminaremos la grasa localizada con las cápsulas.
Esas cápsulas fantásticas captagrasas que son saciantes, que no pasamos hambre y total, mira, 3 semanas súper rápidas de 6 a 8 kilos menos.
El plan 1-2-3 solo lo consigues llamando por teléfono al 93-249-2300. 93-249-2300. Es un plan apto para todos, incluso deportistas celíacos, diabéticos. Sí. Lo vas a recibir sin gastos de envío, en tu caso, donde tú quieras. libras. Llama al 93-249-2300 y además, por ser oyente de este programa, Enriqueta siempre tiene un buen detalle contigo, ¿verdad?
Bueno, van a tener totalmente gratis el tratamiento detox, que es de plantas medicinales, ¿eh? Así que nos vamos a despedir, te viene con el plan 1-2-3, ¿eh? Nos vamos a despedir de esos kilitos, de esos centímetros en tan solo 3 semanas. Pero, Mónica,
los oyentes
de la ciudad, los más rápidos, ¿eh? Los más rápidos, yo lo que quiero es que vuelvan a recuperar la cintura, pues es las 20 primeras llamadas van a tener de regalo también el tratamiento de 10 días de los parches reductores para conseguir un vientre plano.
He oído que son fantásticos estos
claro
parches,
que
¿eh?
Sí, ideales, son ideales, y además el tratamiento detox también de hierbas medicinales. Esto viene con tu plan 12, así que anímate, llámame el teléfono 93-249-2300, que mi equipo o yo misma te vamos a informar gratuitamente por teléfono. Lo repito, 93-249-2300.
93-249-2300. Pide ya tu plan 1-2-3. Enriqueta, gracias.
A ti.
La 1 i pràcticament 9 minuts, encetem segona hora de programa. Aquesta nit Catalunya aixeca el taló i nosaltres d'aquí res aixecarem el taló també d'aquí de la ciutat, el nostre crític teatral, el Jordi Folch.
Avui, però, com que encara no s'ha presentat aquesta temporada teatral, el Jordi ens parlarà de llibres. I és que, com sabeu, ha estat un dels autors d'èxit d'aquesta setmana del llibre en català que s'està duent a terme a la plaça de la Catedral de Barcelona.
I avui, a més, encetem la primera edició del nou espai de salut de la ciutat amb el que ens proposem confirmar o desmentir mites relacionats amb la salut.
Aprofitant que aquesta setmana els nens tornen a l'escola, parlarem d'un dels problemes que més de cap porten a pares, mares i avis, els polls. És veritat que el vinagre els espanta? Els polls només van als cabells bruts? Només afecten els nens? Si tens el cabell tenyit no tindràs polls? Són algun dels mites relacionats amb els polls que confirmarem o desmentirem avui amb la Míriam Franc a l'espai de la salut de la ciutat.
I a l'Històries de Barcelona avui ens visita Júlia Bretos.
Sí, i ens explicarà la història de la detenció d'Antoni Gaudí un 11 de setembre del 1924.
Si voleu comentar qualsevol de les qüestions que fem avui al programa, ho podeu fer, òbviament, a través del nostre WhatsApp, que és la via més directa de contacte amb la ciutat, el 676-760908, 676-760908. I us recordo que aquesta temporada hem encetat també una bústia ciutadana on podeu escriure si heu estat víctimes de qualsevol abús per part de les institucions, si teniu qualsevol queixa, si voleu explicar el vostre cas personal i perquè voleu que nosaltres, a l'equip de la ciutat, investiguem sobre aquesta qüestió, doncs ens escriviu un e-mail a laciutat@onda0.es, laciutat@onda0.es, a la nostra bústia ciutadana.
Estàs escoltant La Ciutat, amb Mònica Gunter.
Y recién vuelto de las vacaciones, tenemos ya también a Diego Díez, especialista en dietética y plantas medicinales, más de 30 años de experiencia y responsable de los establecimientos La Dietética, que son, como sabes, unos centros novedosos, que no tienen barreras, donde el consejo y la recomendación son tan importantes como los productos dietéticos, la alimentación natural, la cosmética natural o las plantas medicinales. La Dietética lo encontramos en la calle Mallorca 127, junto al Mercado del Ninot, y también en Creucoberta 127, frente al Ayuntamiento de Hostafrancs. Diego Díez, ¿qué tal?
Pues mal, porque ya estamos trabajando otra vez. Pero bien.
¿Para qué maquillarlo, verdad?
¿Para qué maquillarlo?
Las reentrées son malas siempre, sí.
Esa gente que dice, mira, decía el otro, decía, mira si es malo el trabajo y que hasta lo pagan. Pues
exacto, de alguna manera hay que compensar esto. Sí. Bueno, por cierto, que si alguna persona, alguien que nos esté escuchando, quiere dirigirse a Diego, quiere hacerle cualquier consulta, lo puede hacer también a través de nuestro WhatsApp al 676-760908 o nos puede llamar directamente al programa, ya sabéis que Diego trata temas relacionados con adelgazar, con cualquier otro trastorno como estreñimiento, circulación, artrosis, caída del cabello, no sé, problemas que pueden tener solución aplicando técnicas y remedios naturales. Y septiembre, Diego, es un mes en el que debemos tener en cuenta que quizás hemos cometido algunos excesos, ¿no?, durante el verano.
puedes asegurarlo que se cometen excesos, empezando por mí mismo. Siempre vengo con algún que otro kilo de más, pero no voy a hablar solamente ya del tema de los kilos, sino que es el momento, y la gente que nos sigue a lo largo de todos estos años, pues lo sabe, es el momento de limpiar el hígado.
De limpiar el hígado, porque lo podemos tener fatigado, lo podemos tener cansado, sucio, ¿no? De las comilonas, de las vacaciones.
Vamos a ver,
¿no?
El hígado está preparado para aguantar muchísimo, pero de vez en cuando conviene echar una mano. Y echándole una mano, lo podemos echar una mano porque el hígado se fatiga. ¿Cómo notamos? Que pues hay una sensación muy clara que es...
Que nos apetezca dulce, quizás, ¿no?
Bueno, eso es una, esa por supuesto. Cuando el hígado está cansado en este o en cualquier otro momento, es claro un tema de que el hígado está fatigado. Pero no, lo primero es que tenemos sensación de empacho. Llegamos a tener sensación incluso que hasta nos apetece comer sano, apetece comer ensaladitas, hasta que, a los
Oye,
que no.
Oye, eso pasa, ¿eh?
Sí, es que llega un momento que al cuerpo nos va mandando señales, siempre, y hay que escucharlas.
Mira, a mí eso me pasó en Extremadura. Claro, sí. Allí hay muy buen jamón.
Sí. Y más cosas también muy buenas, sí. Y migas.
También. Pero mi predilección era el jamón extremeño. Sí. Y estuvimos tantos días comiendo jamón extremeño que cuando llevábamos allí 4 días dije, sí. Es que realmente me apetece una ensalada y no quiero comer jamón.
Se pasan cosas de estas curiosas. Cuando haces una dieta disociada, en la cual no puedes mezclar hidratos con proteínas, a mí me ha pasado gente que dice, jamón, que puedes comer el que quieras. Y al cabo de un tiempo te dice, oye, yo no sabía que me apetecen más los picos que el jamón, porque eso de tomar el jamón sin picos, bueno, pues es un poco... Bueno, pues cuando tienes esa sensación de empacho, que se da también después de las Navidades, por ejemplo, cuando tienes esa sensación de que ya quieres volver a la dieta normal, cuando quieres... Esto es una señal inequívoca de que el hígado está tocadillo, o sea, no quiere decir que vayas a tener las transaminasas mal, esto sería un problema más severo, pero sí que es verdad que el hígado necesita de vez en cuando un empujoncito.
Una ayudita. El EPA1 no sirve.
El EPA1 que ya la gente, fíjate que empezamos hoy los programas, pero la gente que nos sigue ya llevamos una semanita, 10 días, que la gente va entrando a buscar el EPA1, porque lo hacen siempre después de Navidades, después del verano, porque sienta muy bien, porque además no tienes que esperar mucho tiempo para cuando llevas 3 o 4 días empiezas a contarte que te deshinchas, que incluso tienes más vitalidad, porque el hígado cansado produce indolencia, produce, bueno, hastío, y esto es, pues bueno, una manera de levantarte el ánimo, y efectivamente el EPA1, 2 cajitas de EPA1 en este momento es la mejor recomendación que se puede hacer.
2 cajas, ¿eh? El EPA1 lo encontráis en la dietética, ya sabéis, tienen centro en la calle Mallorca 127 junto al mercado del Ninot, y creo cubierta 127 frente al Ayuntamiento de Hostafrancs. Allí también encontráis a Ángeles, que es vuestra nutricionista, más de 25 años de experiencia, que también nos puede echar una mano después de las vacaciones, ¿verdad?
Claro, y que baja siempre la pérdida en la alimentación, una alimentación que sea equilibrada, sin dietas milagro, es una dieta que sea compensada, porque vamos a aprovechar para adelgazar, para aprender un poco, entre comillas, a equilibrar nuestra alimentación, a comer mejor. A lo mejor simplemente es modificar a la hora que comemos según qué alimentos, qué no debemos de mezclar, etcétera, etcétera. Aprovechemos, yo la gente, antes de que estos kilos que están recién puestos, que ahora es mucho más fácil quitarlos, antes de que se consoliden, que lleguen pues los típicos, las castañadas, las navidades, todo esto, pues antes quitémonoslo ahora de golpe, que nos lo vamos a encontrar. Es un problema no solamente ya estético, sino es un problema de salud.
Pues para pedir hora con Ángeles, la nutricionista, o con Diego, lo podéis hacer llamando al teléfono de la dietética 93-451-66-26, 93-451-66-26. Y si queréis comprar online, también tienen una página web, ladietéticabarcelona.com. Diego Díez, muchísimas gracias.
Un abrazo
y bienvenido
a todo
una
mundo.
Temporada más a La Ciutat.
Igualmente.
Estàs escoltant La Ciutat.
Arriba a l'escenari de La Ciutat el nostre crític teatral Jordi Folch. Què tal?
M'agrada molt això de l'escenari, però no he trobat el taló. No he trobat el taló, encara.
És que encara no s'ha aixecat.
Ai!
s'aixeca aquesta nit.
Aquesta nit. Al Liceu encara hi ha entrades, crec que valen 6 euros, per tant, escolta'm, els oients d'aquí, de la ciutat, que vagin a veure què ve de teatre a Barcelona.
Catalunya aixeca el taló, la gala on es presentarà tota aquesta temporada teatral a Catalunya, i és aquesta nit, aquest vespre, per tant, encara nosaltres no parlarem d'obres de teatre, pròpiament dit.
Perquè, escolta'm, demà vaig al teatre a veure Vaselina, l'última obra dirigida per Sergi Belbel, dimarts. Dimecres, persones potencialment perillosa del Roger Torrens al Tarantana. I dijous, al Teatre del Raval, testimoni de càrrec.
Tens feinada, ja feinada aquesta feina. Setmana i a partir de dilluns vinent estarem aquí repassant les millors obres de teatre.
Puro teatre.
I ja sabeu que aquest senyor no té pèls a la llengua, cap ni un, i per tant sempre ens diu el que li ha agradat i el que no li ha agradat
però
de les obres de teatre.
Però sempre amb carinyo, i amb respecte a la professió, però hi ha coses bones i coses no tan bones.
Escolta'm una cosa, a veure, però avui, ja de fet t'hem sentit abans, que t'ha enxampat a la Setmana del Llibre al Català el nostre company, el Marc, que has estat molt enfeinat aquest cap de setmana signant llibres,
sí,
que
em sembla
que tens
content.
Agulletes i tot.
Molt content. Ja m'agrada, no? Això, els escriptors, si hem de fer algun esforç, i esport és la signatura. Vaig estar signant el meu penúltim llibre, T'ho diré cantant, i molt content, de publicacions de la Vall de Montserrat. És un llibre que està triomfant molt a les escoles perquè vaig agafar lliçons de primària, com no fer faltes d'ortografia, prefixos, sufixos, i les vaig convertir en cançons.
Que bé!
I esclar, així, amb aquesta música, la gent fa faltes d'ortografia, i això és inacceptable.
Ai, sí. La veritat és que a mi és una de les coses que em poden fer trencar la imatge que tinc d'una persona si la veig escriure una falta d'ortografia.
Totalment.
Oi?
O sigui, et cau de l'altar, et cau de dalt de la dol de la punta de la piràmide. Hosti, què he fet? No.
Doncs això, confondre una B per una baixa, coses d'aquestes que passen.
Que no pot ser.
Doncs va tenir molta, molta feina signant llibres en Jordi Folch i avui l'hem repescat perquè vingui aquí a parlar-nos de llibres en català.
Doncs sí, mira, parlem de tres llibres i el primer del qual parlem serà d'un títol que promet, Dones de Ferro.
Dones de Ferro, on ens trobem a Tomàs de Segalàs, hereu de la Casa Castell, que apareix ofegat a un riu. La seva germana bessona, la Isabel, vol que s'atribueixi a un accident i el fa enterrar de seguida, però diuen que el mort duia pedres a les butxaques. La mort del Tomàs coincideix amb la desmortització de Madoz, quan s'obre un món nou d'oportunitats per canviar els antics equilibris de forces a la vall. Terres, molins i concessions mineres es posen en subhasta. I segons qui se les quedi, es reforçarà el poder de les antigues cases o podran prosperar les més pobres. De fet, l'herència del Tomàs enfrontarà les dues dones que viuen sota el mateix sostre. La Isabel, una jove amb voluntat de ferro que només cerca engrandir el poder i la riquesa de Casa Castell, i l'Amèlia, que és la viuda del Tomàs, una noia de caràcter feble a qui la nova situació la supera. De totes
Margarida Codina és la seva autora, assignarà llibres a la setmana i, per tant, hi donem la benvinguda al segon llibre i novel·la històrica, Margarida. Com és que et llances a meitats del segle XIX amb novel·la històrica?
Margarida, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la veritat és que ha estat una miqueta una casualitat. Jo el que volia era parlar del Pallars Sobirà, parlar de la Vall d'Asua, parlar d'un món molt particular, i el que volia fer-ho era des d'una perspectiva, diguem, de distància. I a partir d'aquí vaig decidir anar-me'n al segle XIX i llavors va començar la feinada a documentar-se per veure com es vivia el segle XIX en aquell indret.
I és curiós perquè el Pallars Sobirà no vindria a ser un lloc que habitualment aparegui a la literatura, no?
No massa. Tot i això, darrerament, la veritat és que estem començant a sortir força. Tenim la Maria Barbal, que és al costat del poble on jo ambiento la novel·la, les veus del Pamano, de Jaume Cabré, també passen allà moltes coses. Ara, l'any passat, es va publicar una altra novel·la a Olp. És a dir, que déu-n'hi-do.
Poc a poc. Ha costat,
sí,
però poc a poc.
Exacte.
Escolta'm, les teves dues dones protagonistes són ficció i el marc és històric. Què hi ha de veritat, què hi ha de ficció dins del teu llibre, si ho podem preguntar?
Sí, es pot preguntar. Diguem que el que hi ha de real és una història que va passar més aviat a la Vall Ferrera, que jo ho trasllado a la Vall d'Àsua, on les famílies, diguem, més pobres es van ajuntar per poder fer una farga, perquè tenien el domini la família Castellarnau, del Josep Maria de Sagarra, per cert. I això va donar peu a que jo comencés a inventar-me aquesta història, però em vaig centrar en les dues dones. I aquestes dues dones són absolutament fictícies, però el que sí que és real és tot el marc legal i totes les situacions que es plantegen estan dins del que seria la realitat històrica del moment.
Molt
les lleis
bé.
Que hi havia aleshores. Sí.
Una novel·la històrica em sorprèn molt perquè l'editorial Leda el que fa és posar uns codis de barres cada capítol per informar-te. Jo aquest matí he fet la prova i vas directament doncs, a la Fira del Ferro, parlàvem ara sí. de aquesta població. Això és magnífic, no?, perquè permet que el lector pugui enfonsar-se, endinsar-se en la història, diguem-ne, a partir de fundacions, a partir d'enciclopèdies i anar a buscar un context que li aporta molt més que no pas pot fer la novel·la,
es
no?
Es pot documentar, no?, a l'hora que va llegir
la novel·la. És una meravella. Sí. I això només ho fa aquesta nova... He de fer, perdona, aquesta nova editorial.
F2, sí. La veritat és que està molt bé, és una molt bona pensada, perquè et permet... Tu no cal que interrompis la lectura, si no ho vols, i després el que pots fer és compartir a més la font amb l'autora, en aquest cas amb mi, perquè el que hi ha són aquests enllaços dels llocs on jo he anat a buscar la informació real de les coses que realment explico i que són absolutament certes.
Diguem. Molt interessant, doncs, aquest projecte, aquesta novel·la, Dones de Ferro, aquesta barreja de ficció i d'història. Margarida, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona sort a la Setmana del Llibre en Català.
Moltes gràcies, igualment. Adéu, una abraçada.
Adéu, una abraçada. Tenim més recomanacions literàries, en aquest cas uns llibres per nens, adreçats a infants, que tenim avui aquí a sobre la taula de l'estudi. Les aventures del Nick, dos llibres d'aventures, com dèiem, adreçats als nens, que parteixen també d'un fet real. El recorregut a peu que va fer per tota Catalunya ara fa 2 anys en Jordi Morató, amb un ruc català, en Nick, i un terrier irlandès, oi?
Sí, de fet, Nick ha tingut molts seguidors, això no dirà l'autora, a les xarxes socials. Són llibres il·lustrats per Irene González, i el primer llibre tracta de Ribera d'Ebre, Baix Camp, i el segon del Priorat, amb intenció de que els surtin més llibres per les comarques. Ell té un llenguatge planer molt ric amb expressions, amb frases fetes del dia a dia, parla de festes, tradicions, gastronomia, cultura, i ens recupera poblacions. Ens acusen sempre el centrisme de la capital de Catalunya. No, no, anem a aquesta meravelloses comarques que són la Ribera d'Ebre i el Priorat. I escolta'm, Rosana, bon dia, gràcies
Rosana Andreu,
per venir.
Rosana Andreu, que és l'autora de Les aventures de Nick.
Que és bibliotecària, tindria una experiència meravellosa, però no podem parlar avui de la teva experiència bibliotecària, sinó la d'escriptora. Escolta'm, com es fa parlar un ruc? Perquè és un llibre escrit en primera persona.
Hola, bon dia, Mònica, Jordi. Doncs gràcies per rebre'm aquí. I doncs, el fet de fer parlar un ruc és bastant difícil, Jordi, perquè quan em vaig plantejar doncs, de portar l'aventura real del Jordi Morató, d'aquell noi de Cambrils, a literatura, a ficció, clar, el primer que te planteges és com fer la narració, o sigui, quin és el tipus de persona en què fas la narració. I de seguida bueno, vaig veure que tenia molt potencial el fet que fos en primera persona i a més que fos el ruc en primera persona qui parlés.
O sigui, és ell el que ens narra la història.
És ell el narrador i a més també té una forma que és que interpel·la directament al lector. És a dir, tu quan l'estàs llegint és com si el Nick t'estigués parlant a tu com a lector en aquell mateix moment personalment, amb la qual cosa s'estableix, crec jo, un vincle bastant potent i clar, però el que passa que això també m'ha fet un exercici molt difícil.
Com pensaria un ruc?
Exacte.
Però atenció, aquest ruc no és ruc.
No, és un ruc.
Molt intel·ligent.
Exacte, és un ruc tossut, com els rucs, perquè els rucs sí que són tossuts, però també són molt nobles i aquest és un ruc lector.
Però a més interessant és que la Rosana adequa, apropia la Viquipèdia a la Niquipèdia, és el Nic el que parla, i sí. Clar, ens comença a parlar. L'escoltisme és un moviment d'abast mundial que treballa pel desenvolupament integral dels joves a través de l'educació en el lleure. I parla d'això, o parla de... Si Urana té unes vistes privilegiades tant des del Salt de la Reina Mora com des de la Trona. És a dir, hi ha informació de gastronomia, receptes, que és una habanera. És un llibre molt bonic, molt il·lustrat. He tingut la sort
pot seguir fent la ruta, no? Aquí
sí,
amb el Nic, perquè va parlant dels diferents municipis de la zona on passa.
De fet,
passa.
La Rosana em fa por, però té la intenció de fer tants llibres com comarques hi ha al nostre país. Per tant, tindrà tota la vida. El Frank Kelebaum del Màgic 2 va escriure 39 llibres. Jo ja m'espanto, Rosana, ja m'espanto.
Potser no tant, Jordi, eh? Potser no. Jo crec que hauríem d'anar agrupant comarques perquè si no n'acabaríem.
Però hem de dir que el com, que sí, també per això estàs aquí, que és que a partir del mes d'abril-maig veurem un petit musical que es dirà el musical més ruc, la Volta a Catalunya del Ruc Nic. No? Explica'm una mica aquesta...
I tenim aquí la vinculació entre literatura i teatre, ja l'hem trobat.
Un petit musical.
Sí, doncs en principi ens agradaria fer, m'agradaria fer, havíem pensat una obra de petit format, donat que en biblioteques i en escoles hi ha una demanda d'espectacles d'aquest tipus, tant d'espectacles de narració oral com d'espectacles d'aquests musicals, teatrals. I en aquesta línia, doncs jo he pensat que es podria fer el que és una adaptació teatral musical, que sempre és molt atractiu el musical, però que sigui un producte molt diferent, és a dir, no serà una... traslació directament dels llibres a obra de teatre, sinó que hi hauran algunes coses semblants i altres de diferents, de manera que puguis gaudir de dos... De
misteri, deixem sí, el misteri.
Exacte,
algunes llicències teatrals,
sí,
no?
Sí.
Jo crec que el Nic se'n va cap a la Conca de Barberà, si no en tinc mal entès després.
Se'ns ha quedat al Priorat, a l'últim, se'ns ha quedat a Prades.
Home, és que és bon lloc, el Priorat, per quedar-se, sí, sí, sí.
Bueno, Prades, que és Baix Camp, bueno, hem fet una miqueta de recorregut a Prades, que, per cert, a mi és un lloc que m'agrada moltíssim, és el punt més alt de la província de Tarragona, i se'ns ha quedat allí a Prades, i ara el tenim baixant cap a la Conca de Barberà.
Baixant del Font del Gat.
Una noia.
Escolta, un altre llibre, però
un segon, perquè tenim aquí uns quants exemplars de les aventures de Nic que a mi m'agradaria, perquè em semblen uns llibres formidables, que anessin a parar a mans d'algun oient que ens està escoltant.
Fantàstica.
Et sembla bé? Eh?
Puc fer la pregunta difícil, jo, que no és difícil.
Fem una pregunta a l'audiència que ens podeu respondre des d'allà al WhatsApp de la ciutat, ja sabeu, el 676-760908, 676-760908, i els 5 primers que encertin la resposta correcta s'emportaran el llibre.
Perfecte. Mireu, no sé si inspirat o no, però jo era un apassionat, quan jo era petit, d'una mula del cinema que parlava amb el Donald O'Connor, a l'època daurada de Hollywood, pel·lícules que passen quan ell fa el servei militar, a l'oest, va haver una filera de pel·lícules de la mula que tenia un nom molt famosa.
Com es deia aquella mula famosa de l'època daurada de Hollywood? Que parlava?
Sí. Bueno. Perdona'm, Jordi, si no busquen a la Viquipèdia, això,
la
gent de la teva edat,
la
això, gent jove no trucarà, eh?
Doncs escolta'm, que s'espavilin, que això és cultura cinematogràfica sí, d'alçada.
Com es deia la primera mula famosa del cinema
exacte,
de Hollywood?
Que parlava, eh? Que parlava.
Sí, notes de veu al 676-760908, els 5 primers que encertin la resposta correcta s'emportaran un exemplar de les aventures del Nic.
I una cosa, puc dir una cosa, Mònica?
Tant,
bueno, jo és que sóc molt de xarxes socials. Llavors, si agafeu el llibre, si teniu la sort de que us toca el llibre, doncs jo us demano
que
el comprin,
que caramba.
Bueno, que comprin també el segon. Exacte. Bueno, que el comprin també. Però si els ha tocat el primer llibre, en xarxes socials, bueno, si mireu el meu perfil, jo tinc la meva pàgina web, rosanandreu.com, allí hi ha tota la informació dels llibres, i també el meu accés a Instagram, al Twitter i tot això, i llavors el hashtag per si voleu pujar alguna foto del llibre, és Aventures d'en Nic.
Molt
Aventures
bé,
d'en Nic. Doncs sí, ja ho sabeu, home, si us toca el llibre, citeu a la Rosana, que
sí,
li farà moltíssima il·lusió.
Rosana Andreu de Cambrils, gràcies per venir des de Cambrils.
I tenim un parell de minutets per una darrera recomanació, que en aquest cas ens porta fins a Nova York.
Sí, els finals no arriben mai sols. Salvador Massip és metge, investigador i escriptor. Va néixer a Blanes, ha viscut a Barcelona, Nova York i a Leicester, on dirigeix un grup de recerca a la universitat. Ha publicat una trentena d'obres, entre novel·les, contes, llibres infantils i divulgació. I els finals no arriben mai sols ens porta l'1 de setembre de 2001, un avió impacta contra la Torre Nord del World Trade Center, un atemptat brutal que canvia les vides d'una sèrie de personatges. Ens ho explica directament el Salvador Massip.
Els finals no arriben mai de sobte, parteix de la necessitat d'explicar tot el que vam viure al voltant de l'11 de setembre. Volia explicar la història no de la gent que va estar a les Torres Bessones, que això ja ho hem sentit moltes vegades, sinó dels que vivíem a la ciutat i vam haver de patir doncs, tot l'impacte que posterior a tot l'estat de setge que vam viure a la ciutat els dies després. Però això més que res a la novel·la representa una mica el fons, no? Una mica el paisatge de fons que tenen els personatges. Però el que volia explicar també, de fet, és com tres persones persones superen la crisi a la seva manera. La crisi, en aquest cas, ve disparada doncs, per aquests fets de l'atac terrorista a les Torres Bessones, però són crisis personals, com la que ens passen a tots, a qualsevol, ens pot passar en qualsevol moment, en qualsevol lloc. Però dintre d'aquesta situació una mica extraordinària de l'atac a les Torres, aquests personatges en el llibre intenten superar els traumes a la seva manera i trobar una manera de sortir d'aquesta situació una mica extrema en la qual ens vam veure posats tots els que estàvem allà, i en aquest sentit doncs, té evidentment una part doncs, de biogràfica, no només meva sinó de tota la gent que coneixia jo en aquells moments que m'explicaven les seves històries. Vaig estar portant un diari durant uns quants dies anotant tot el que passava, i amb aquestes històries, amb aquestes anècdotes he construït els diferents personatges que surten a la novel·la i els he utilitzat doncs, per explicar com us deia al final una crisi, una història d'una crisi personal de persones de 30 anys vivint a Nova York, que crec que és una història que, tot i estar en una situació concreta, en un moment concret de temps i en un lloc de l'espai llunyà, és una situació que, amb la qual tots ens podem estar identificats, perquè tots hem passat algun moment o altre per aquesta sensació.
Els finals no arriben mai sols, el títol de la novel·la de Salvador Massip, és una de les tres recomanacions que ens ha portat avui el Jordi Folch i que trobareu a la Setmana del Llibre en català.
La recomano, fantàstica. Els llibres que aquí recomanem són llibres llegits, eh? No és la meva feina, però també sóc lector, i per tant, dic, em trec el barret davant de ser els llibres, me'l trec i el porto aquí amb llibres.
Doncs jo em trec el barret davant de tu i de la teva multitasking vida que tens.
Però no el porto jo de barret, me'l portaré la propera vegada.
Multidisciplinar que ets. Aquest divendres inaugures una exposició de nou, la de Tot el món llegeix i tu?
I això com ho saps? Estàs tot arreu.
Mira, ocellets.
Doncs t'ho agraeixo moltíssim, perquè si ens voleu conèixer, i si em volen conèixer a mi, sóc un home molt engrescat, molt divertit, molt carinyós. Abraçades per tots els oients que vinguin de la ciutat a la llibreria de la imatge, que està al carrer Sepúlveda, Sepúlveda Borrell.
Sepúlveda 87, llibreria de la imatge, allà divendres a les 7 de la tarda.
Moltes gràcies.
Inauguració de l'exposició Tot el món llegeix i tu, en presència d'en Jordi Folch, que ha promès abraçades per tots els oients de la ciutat.
A tots i totes.
Jordi Folch, moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosana, gràcies, i això és casa teva, quan vulguis.
Moltes gràcies.
Seguim a la ciutat.
Grava't el mòbil al WhatsApp de la ciutat. 676 76 09 08.
Los pacientes obesos tienen asociadas normalmente otras enfermedades como la diabetes. Nuestro método no solo te permite adelgazar, sino ir disminuyendo progresivamente los fármacos que tomas de acuerdo con tu médico. Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa personalmente conmigo sin coste para ti. Te espero.
La ciutat amb Mònica Gunter.
Els dilluns d'aquesta temporada, ja us ho vam anunciar la setmana passada, ens hem proposat confirmar o desmentir mites sobre la salut. I ho farem de la mà d'una veu que coneixeu prou bé, la de la Míriam Franc. Míriam, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Mònica.
Benvinguda a la teva nova secció a la ciutat.
Moltes gràcies. Cosa que estic fa molta il·lusió. Molt contenta, jo també.
Escolta'm, quin tema ens portes? Ja comencem amb matèria. Quin tema ens portes per donar el tret de sortida a aquesta secció sobre salut?
Doncs mira, avui parlem de polls.
Pediculus humanus. Aquest és el nom científic per un paràsit que no és tan insignificant com ens pensem. Era l'any 10.000 abans de Crist i els polls ja corrien pels caps de l'Homo sapiens. La primera troballa d'aquests éssers en un cap humà es va fer al Brasil. També s'han descobert llèmenes en una caverna neolítica i en mòmies egípcies de 5.000 anys que, a més, tenien petites pintes molt estretes fetes d'os, el que potser van ser les primeres pintes llemaneres. Amb un cos diminut d'entre 1 i 4 mil·límetres, porten acompanyant l'home milers d'anys i s'han fet cada vegada més resistents gràcies a la selecció natural que, recordem, permet sobreviure només els més forts.
Ai, els temuts polls. Estic segura que els nostres oients han patit aquesta invasió de polls als seus caps quan eren nens o que ara lluiten contra ells en els caps dels seus fills, dels seus nets, no?
Sí, és que segons el Ministeri de Sanitat, entre el 4,9 i el 14% dels alumnes l'han patit en algun moment, especialment en època escolar, motiu pel qual la tornada a l'escola doncs és un moment d'estrès i de preocupació pels pares, parlo en primera persona, Mònica, que la que veuen com els seus fills comencen a rascar-se el cap, doncs ja tremolem, eh? I és que aquesta és una plaga de la que no és fàcil deslliurar-se. Recordem que cada poll posa entre 5 i 10 ous diaris, el que fa que eliminar tots els polls i llémenes al 100%, doncs sigui tota una lluita més. No tot queda aquí, perquè en aquell moment comença tota una batalla Doncs que implica tota la família, l'escola, els amics, suposa canviar tota la roba de casa, llits, tovallols, estovalles, pintes, cintes de cabell, de tot.
Clar. De fet, nosaltres com a mares, els pares... Bueno, qui més qui menys té uns mínims coneixements sobre els polls, però de ben segur que molts detalls se'ns escapen i potser fins i tot estem equivocats en algunes afirmacions populars, alguns mites que donem per certs. De fet, aquesta és la missió d'aquest espai cada dilluns. El que farem és confirmar o desmentir aquests mites, aquestes creences populars. Per això, a aquesta hora, volem parlar amb Cristina Serrano. Ella és dermatòloga i coordinadora del grup de tricologia, que és la ciència que estudia el cabell, de l'Acadèmia Espanyola de Dermatología y Venerología. Doctora Serrano, muy buenos días.
Buenos días.
Como comentábamos ahora, en unos días empieza el curso escolar esta misma semana y una de las quejas más escuchadas entre los padres es que durante el verano sus hijos no han tenido piojos, pero que es llegar a la escuela y ya empieza el problema. Yo no sé si esto tiene algo que ver con la época del año, es decir, a finales de verano, principios de otoño, ¿es una estación más propensa para los piojos?
Bueno, todas las estaciones son propensas siempre que se cumplan pues unos requisitos, y el requisito fundamental es el que haya muchos niños juntos, ¿no? Uh-huh. En verano hay piojos sobre todo cuando los niños se van de campamento. Es muy frecuente cuando llegan los niños del campamento que haya piojos. Y ahora cuando otra vez empiezan el colegio y otra vez empieza a haber aglomeraciones de niños, pues también es frecuente. Pero no olvidemos que no estamos libres los adultos. O sea, que cuando también nosotros vivimos con niños podemos contagiarnos, y cuando nosotros hacemos alguna actividad en conjunto con otros padres también podemos contagiar nosotros.
Hay padres que ya no saben ni qué hacer, y me incluyo, para acabar con este problema, y otros que no han visto en su vida un piojo. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué les gustaban los piojos unas cabezas más que otras?
Bueno, yo creo que eso es un mito. Todos las personas nos podemos contagiar, y me ha gustado cuando usted ha dicho que se incluye, ¿no?, en el tema de los piojos. Yo creo que una de las cosas que hace que se prolongue el contagio y que no podamos erradicarlo es que muchos padres y muchos niños pues no lo dicen, y al no decirlo pues estamos haciendo que no se pongan medidas en otras casas, que no haga tratamiento, y que entonces el contagio siga para adelante. Pero los piojos pueden llegar independientemente del tipo de cabello, de si es rubio, moreno, sangre azul o sangre no azul, etcétera, etcétera. No llega a todos.
Y de limpieza del cabello, porque también hay quien dice que en cabellos más limpios van más los piojos, y hay quien dice que es todo lo contrario, que los piojos van a las cabezas sucias.
Bueno, yo desde aquí que se limpien y que se laven todas las personas. Que no, eso también es un falso mito.
Claro, porque ¿qué condiciones se han de dar para que sobrevivan los piojos, o cuál es su círculo vital?
Bueno, el piojo, lo primero que tenemos que decir es que no vuela, que la gente dice, es que saltan de unas cabezas a otras. Es necesario para el contagio un contacto directo. Y luego es muy importante, sobre todo a la hora de elegir el tratamiento, conocer el ciclo de vida del piojo. De forma muy resumida, pues diremos que las liendres, que son pues los huevecitos, pues se produce la eclosión y vuelven a los 7 días. Ahí pues da lugar a una ninfa, que es como un piojo adulto, pero más chiquitito, y luego llega a ser piojo adulto aproximadamente a los 10 días. ¿Esto por qué lo comentamos? Pues porque siempre que elijamos un tratamiento lo tendremos que repetir, porque solamente hecho una vez, aunque te lo vendan como el mejor de los tratamientos, pues no va a ser capaz de eliminar uh-huh. a todas las formas del piojo, del ciclo de vida del piojo.
Cada civilización ha intentado combatirlos, ahora que hablábamos de tratamientos, desde el remedio de los egipcios, que era masticar carne caliente y agua y después escupirlo sobre la piel, hasta la opción más radical de rapar el cabello, pasando por la consabida esencia árbol de té. Ahora que nadie nos escucha, doctora, entre usted y yo, ¿cuál es la solución para acabar con estos piojos?
Bueno, yo creo que en pleno siglo XXI, habiendo tratamiento farmacológico que es fácil, que es cómodo de hacer, que tiene mínimos efectos secundarios, deberíamos hacerlo porque es lo que ha demostrado eficacia. Luego todos los demás remedios caseros, no farmacológicos, pues como decía, los tratamientos del antiguo Egipto, otros no farmacológicos como son el uso de siliconas, que tan ampliamente están distribuidas en el mercado, el peinado de las liendres, el rasurado, la retirada del cabello, pues todo esto no ha demostrado una eficacia suficiente, aunque podemos hacerlo y además nos mantendrá más entretenidos. Pero también desde aquí insisto en que hay que hacer tratamiento farmacológico y no tiene sentido inventar otras opciones. Y tratamiento farmacológico, pues también hay muchos en el mercado, las permetrinas, las piretrinas, lindanel, malation, algunos más en desuso por los efectos secundarios que tiene. Y quizá las piretrinas, porque son las más seguras, pero nos encontramos con el problema de las resistencias, que actualmente pues han aumentado mucho la resistencia a estos fármacos. Pero yo insisto, primero tratamiento farmacológico y luego, pues bueno, todos los tratamientos no farmacológicos que pueden ayudar en un sentido o en otro, pero sin olvidar el primero y repitiéndolo siempre mínimo a los 7 días.
¿Y los fármacos que se venden como preventivos, como prevención para que ese niño o esa persona, porque ya nos ha dicho que no es solo cosa de niños, pueda coger piojos, funcionan? ¿Se pueden prevenir?
Bueno, no son fármacos en sí. Los fármacos, como he dicho, son los que hay y los que he nombrado. El resto, pues, son medidas que no han demostrado eficacia. A algunos padres le irá bien y a otros no le irá bien. Yo creo que también esto está relacionado en que si yo soy madre y a mi hijo le pongo todas esas medidas preventivas, seguramente es porque estoy preocupada y le pasaré también la liendrera más a menudo y estaré más encima, pues por si hay un contagio, entonces no le tocará nunca, pero porque yo estoy encima.
Claro.
La mejor medida preventiva quizás es tenerlo siempre presente y estar vigilándolo, ¿no? Yo creo que ahí va la eficacia de todas estas cosas que nos venden.
De hecho, me gusta hablar con la doctora en esta primera sección de salud que estamos haciendo hoy aquí, porque el objetivo, ya lo hemos dicho antes, era o confirmar o desmentir mitos relacionados hoy con los piojos. Cada semana trataremos un tema diferente. Ya ella, en esta conversación, Miriam, nos ha desmentido unos cuantos, ¿no? Pero si queréis podemos hacer un poco un resumen. Vamos a plantear 5 creencias que en común se tienen con este tema, para que nos diga la doctora si son ciertas o no. Vamos a ver, ¿los piojos solo van a los cabellos sucios?
No.
¿Solo afectan a los niños?
Tampoco,
también nos ha dicho que no. ¿Su lugar preferido en la cabeza es detrás de las orejas y en la nuca?
Eso sí, si sospechamos piojo, tendremos que ir a buscar a estos sitios porque es donde más comúnmente están. Pero insistir en que sobre todo van a estar cerca del cuero cabelludo, porque ahí es el ambiente fantástico para que esos huevos estén ahí formándose y al final eclosionen. Entonces, hay que pasar siempre la liendrera y buscar lo más pegado al cuero cabelludo.
Seguimos con los mitos. ¿No van a los cabellos teñidos?
No, van a todos. Rubios, morenos, teñidos, no teñidos.
¿Y saltan de una cabeza a otra?
No saltan, no tienen alas. Es necesario contagio directo.
Pues oye, yo creo que ha quedado bien claro el tema de los piojos, esos mitos, esas creencias que todos tenemos. Así que, doctora Serrano, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Yo solamente voy a insistir en que todos hemos tenido piojos, todos nuestros niños en algún momento los tienen o los tendrán, y esto no es un secreto y esto no es un problema que hay que decirlo directamente, pues porque si no, sí se crea el problema. Hay que decirlo, hay que comunicarlo para que todos los padres estemos pendientes y hacer tratamiento, que es la única forma de erradicar el problema.
Es que parece como una vergüenza, ¿no? Cuando dice llamas al colegio diciendo que mi hijo tiene piojos, parece pues que no duches al niño en 3 semanas, y eso es falso.
Claro, que nos pasa a todos, a los más limpios, a los claro, de todas clases, que esto no es ningún estigma y que hay que decirlo y que tampoco se puede estigmatizar a los niños que lo tienen, porque es que nos pasa a todos. Y que aquí el silencio no vale.
Pues muy clara, la doctora Serrano. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Gracias a ustedes y mucha suerte con los piojos de este año.
Esperamos tener esa suerte. Míriam, encara tenim, abans d'acabar, una sorpresa més en aquesta nova secció, en aquest nou espai de salut que avui hem començat.
Doncs sí, mira, volem acabar cada setmana amb una curiositat mèdica i pensant, no hem trobat ningú millor perquè ens porti aquesta curiositat que el gran Xavi Granda.
Hombre, gran amic d'aquest programa.
Exacte, periodista especialitzat en salut i vocal de la Junta Directiva de l'Associació Nacional d'Informadores de Salut.
Hola, buenos días, Mónica, buenos días, Miriam. Un saludo a todos los oyentes de Onda Cero Cataluña. Un auténtico placer volver a colaborar con vosotros. ¿Os habéis preguntado alguna vez quién es la persona que más vidas ha salvado en la historia? Es difícil de estimar, pero se cree que ese honor es para Maurice Hilleman. Se cumplió el pasado 30 de agosto 100 años de su nacimiento. Este señor no es muy conocido, lamentablemente,
pero se calcula que ha salvado cientos de millones de vidas. Él descubrió más de 40 vacunas, entre otras muchas la de la hepatitis B y la de las paperas. Esta es muy curiosa porque resultó que su hija estaba enferma de paperas y él estaba con ella en casa cuidándola, aprovechó para sacarle una muestra y consiguió esta vacuna para prácticamente erradicar esta enfermedad. Se dice en broma que su hija, se llamaba Yeryl, se curó de las paperas, pero el virus de las paperas jamás se logró recuperar de Yeryl. Así que nada, recordad que muchísimas de las enfermedades a las que sufrieron nuestros abuelos, pues afortunadamente hoy no las tenemos gracias a las paperas y sobre todo gracias al trabajo increíble de Maris Gilemán, del que conmemoramos ahora el centenario de su nacimiento.
Doncs amb aquesta anècdota de la persona que més vides ha salvat en aquest món, Maris Gilemán, doncs avui acabem aquest espai.
Ja està fet.
Ja està, ja t'has estrenat la setmana que ve més.
I millor.
No sé si es podrà.
Bueno, per aprendre moltes coses almenys.
Míriam Franch, moltíssimes gràcies. T'escoltem a partir de les 2:20 al Notícies Migdia.
Fins després.
A Onda Cero, la ciutat. Aviso urgente. Por cambio de nuestros almacenes centrales, llega a Flexstore la gran campaña Stocks Fuera, con descuentos de hasta un 60%. Colchones, arcones, bases, almohadas, todo, todo con descuentos de hasta un 60%. Stocks Fuera de Flexstore. Localiza tu tienda más cercana en flexstore.es.
¡Mamá! ¡Esta cebolla está muy rica!
Claro, es cebolla Fuentes de Ebro, denominación de origen. Suave, tierna, jugosa.
Compra la auténtica cebolla Fuentes de Ebro con el logotipo en la etiqueta negra.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad del agua y cómo mejorarla en la calculadora de Corsa.com. Corsa, sed de innovación.
Estás escoltant La Ciutat.
La 1:48 minuts, hi ha un polític de la ciutat de Barcelona que feia dies, per no dir mesos, que el teníem així una mica desaparegut. Parlo de Manuel Valls, que avui ha reaparegut i ho ha fet per carregar contra Ada Colau, a qui, recordem, doncs va donar suport a la investidura d'una manera gratuïta. Laura Estrada ha seguit aquesta compareixença de Manuel Valls. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Què és el que ha dit?
Res de sorprès, per això, Villo, això que deies, no? Carregat contra Colau no ens sorprèn gaire, ja no, ho porta no. Fent una mica. I avui ha reparegut, com deies, amb molta força. Primer de tot ha parlat de seguretat. Recordem, per això, que aquest cap de setmana s'ha produït una agressió sexual a Sant Andreu, un atac a un altre menor amb cúter al Poble Nou, i la Guàrdia Urbana ha detingut 8 persones en una baralla. Aquest és el caldo que tenim d'aquest cap de setmana.
I quina escudella n'ha fet Manuel Valls amb aquest caldo?
Quina escudella n'ha fet? Doncs ha valorat positivament les accions del tinent d'alcalde de Seguretat, l'Albert Batlle, i què li ha demanat per això l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau?
I el que demano a la senyora alcaldessa és que doni, a més, un suport clar en el senyor Batlle i en la seva anàlisi que ell ha fet de la crisi de seguretat.
Doncs així ho tenim. Manuel Valls és partidari de que Colau ha de donar-li suport explícit al seu tinent d'alcalde. En aquesta línia també ha dit que creu que el que haurien de fer ells dos, Colau i Batlle, és convocar totes les forces polítiques per abordar el debat sobre la reforma del Codi Penal, que recordem la setmana passada també que Interior va convocar reunió, i sembla ser que realment és correcte. Això vull dir, tothom, totes les parts, són partidàries d'aquesta reforma, no? Valls diu que, d'acord, endavant, doncs com ho fem, no? Que sigui la Colau, aquest també és el punt, no? Quan se li ha preguntat i com hauria de ser aquest pacte, ell ha dit, jo no em mullaré, això...
Que agafi el lideratge de Colau.
Exacte, el lideratge la porta ella. Més enllà d'això, Valls ha dit el que ja havia dit, incrementar policia, 1.500 agents demanen més, també que hi hagi més coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana, i bàsicament, sobretot, la lluita contra el top manta, que això també ho ha fet Ciutadans, han presentat avui el pla també local de seguretat, que ho van presentar la setmana passada, van avançar que el presentarien, i aquestes són les línies d'actuació que la plantegen ara mateix.
Més detalls a partir del Notícies Migdia. Laura Estrada, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ens agrada conèixer històries de Barcelona, històries de la seva gent i dels seus grans genis. Avui, de fet, ens centrarem de nou una temporada més en un d'ells, amb el genial arquitecte que és Antoni Gaudí, que porta tants i tants i tants turistes de tot el món a visitar aquí les seves obres. Doncs bé, nosaltres aquí a la ciutat tenim a tot un expert en Antoni Gaudí, que el que ens explica és aquella altra cara, la cara potser més personal del genial arquitecte. Ell és Julià Bretos, què tal?
Hola, estic pensant, estem començant temporada, però hauríem de parlar de quantes temporades es pot parlar, perquè hi ha
moltes coses a explicar, de Gaudí. Sí, sí, això és una de les coses que jo em preguntava quan ens vam conèixer i quan vam plantejar la possibilitat de fer aquest apartat al programa. Vaig dir, ostres, vols dir que hi haurà tantes coses a explicar d'Antoni Gaudí com per poder-ne explicar una cada 3 setmanes, com fem aquí amb tu? I tu em vas dir, i tant que sí, ja
comencem la segona.
Doncs, Julià, l'estiu ha anat bé?
L'estiu ha anat molt bé. Jo sóc del que es mouen amunt i avall i aleshores he volgut, a més, fer una mica de ruta Gaudí. He anat a Comillas.
És a dir, no pares ni en vacances,
no,
tu, eh?
I a més, ja en parlarem potser la propera setmana, perquè sí, és molt interessant, i també he estat a Terra Santa, que al final tot això de Jerusalem, de Betlem, de Natzaret, com que està molt relacionat, en aquest cas amb la seva família, doncs sempre veus una mica quin era l'origen de tot, no?
Doncs ja ens aniràs explicant les coses que has descobert en aquesta vacances, però avui de què parlem, Julià?
Bueno, demà passat és festa, és la diada, i home, m'agradaria parlar-ne d'un fet que va succeir en el 1924, la diada d'aquell any, que va tenir com a protagonista a Gaudí. Home, i que per una banda ens permet veure quina era la situació política d'aquell moment i per altra, la personalitat de Gaudí.
Doncs tu diràs per on comencem, endavant.
A veure, comencem. Gaudí era un home de missa diària.
Sí, era molt religiós, això ens ho havies explicat. Molt.
I a més cada dia, doncs, Sant Joan de Gràcia anava, en aquest cas, va anar a l'església de Jussi Pastor, no sé si la coneixes.
La que està a l'Ajuntament?
Sí.
Darrere l'Ajuntament, eh?
Exacte, al darrere de l'Ajuntament.
Aquell
aleshores
matí de l'11 de setembre del 1924, exacte, tenim a Gaudí a l'església de Sant Jussi Pastor.
No, anant. Aleshores es va trobar amb un policia que li va barrar el pas. No se puede entrar. Diu, doncs, bueno, ja pots imaginar-te, ell va insistir, la negativa, i aleshores el que va fer, no sé si tu coneixes la zona, hi ha un carreró al costat, dona la volta per entrar el que seria
per la porta
del darrere, no? I allí es va trobar amb una altra policia que tampoc el va deixar entrar. Clar, com va anar la situació? Pues ja pots imaginar-te, discussió, cops de porra i Gaudí cap al quartelillo.
Què dius? El van detenir? I se sap per què no el deixaven entrar?
Bueno, ara t'ho explico.
No m'avanço.
A veure, cal posar-ho tot això en context. O sigui, estem parlant del començament de la dictadura de Primo de Rivera, amb suport del rei, Alfons XIII, també de l'exèrcit. Clar, és una situació que avui dia seria impensable, però clar, la policia, doncs, imposant la llei a cops de bastó i evitant les dissidències. I en aquest cas, què va suposar? Doncs el que va suposar és dir, tanquem les esglésies de Barcelona per evitar que es baixi, diguem-ne,
a commemorar
la diada.
I Gaudí a la presó.
I Gaudí al quartelillo de, em sembla que es diu la plaça del Regomí, avui ja no existeix. A veure com ho explico. El volum de les bosses seminals de Gaudí eren d'una mida considerable.
Que els tenia ben posats, diguéssim.
I aleshores ell no es va tirar enrere. No. Aleshores, tot això que jo comento està documentat. Hi ha testimonis, la notícia va sortir als diaris de l'època, així com l'atestat policial.
Tu has vist l'atestat policial d'aquesta detenció d'Antoni Gaudí?
Sí. No, i està molt documentat, no? I aleshores què va passar? Pues imagina't, ¿cómo se llama? Em dic Antoni Gaudí. ¿Cuál es su profesión? Soc arquitecte. ¿Nombre del padre? Francesc. Clar, ja te n'adones de que el policia parlant en castellà i en Gaudí
en català.
Exacte.
Que li agradava la gresca al Gaudí també, eh?
Aleshores, clar, jo pregunto, tu ets de les que s'emprenyen quan criden o s'emprenyen quan estàs emprenyada?
Sí, depèn. Sí, normalment, si m'emprenyo, costa molt que m'emprenyi. Quan m'emprenyo, art de Troia. Però, per exemple, la meva mare és molt de les bronques subjectives o psicològiques, no? Que diu que no s'emprenya, o sembla que no s'emprenya mai, però amb una mirada t'ho diu tot.
Pues a mi això em posa molt dels nervis.
I això, i Gaudí com era amb això?
Així. Així? Era així. Així, no era de cridar, era de baixar el to de veu. Però clar, és algo que jo m'imagino els policies cada vegada més enfurismats, i en canvi Gaudí mantenint
el to, mantenint
la calma. Què passa? Una dona ja ja se sabia que Gaudí estava tancat, una dona va anar, li va portar fruita, recorda que estava en dejuni perquè el dematí doncs, no es podia, fins que no combregaves, no podies menjar. Aleshores Gaudí li va dir que, escolti, sisplau, vagi a la Sagrada Família i reculli 50 pessetes per pagar la multa per desacatament i parlar en castellà l'autoritat, en català l'autoritat. La qüestió és que li van demanar les 50 pessetes per ell i per un altre pres que estaven allà, que era d'un andalús i amb el que... Bueno,
el company petar... de cel·la del sí, Gaudí. Exacte. Amb aquest sí que va fer bones migues, perquè sí, deien sí, que sí. No era així com molt amigable, no, Antoni Gaudí?
Imagino que en la presó també ha mençat les feres.
Bueno, s'avorria i va començar a parlar amb el noi que tenia al costat.
Clar, anem a veure, deixant de banda, diguem-ne, la part de política i la banda del component policial, estem parlant d'una persona de 72 anys. Una persona que li van fer mal als braços, que té contusions als braços, una demostració, diguem-ne, innecessària de violència. El que sí que jo voldria és constatar el caràcter de Gaudí. A veure, aquest home creia unes coses, no s'apucava davant de l'autoritat i el que considerava que el que s'estava fent era injust i fins i tot jo diria que és un exemple avui dia. És a dir, independentment del que pensis, si tu trobes que una situació és injusta, doncs, escolta, potser cal aixecar la veu i Gaudí ho feia.
Gaudí sí, ho feia. Bueno, sense aixecar-la, no? És a dir, que, no, que es mantenia ferm allà, sí, es mantenia les seves conviccions.
I, de fet, ell no se sap que fos independentista, sí que era catalanista, sí que s'estimava la cultura, la llengua, i ell opinava que en aquell moment s'estava menystenint i, per tant, va obrar en conseqüència. Que, mira, a vegades les coses millor són més fàcils del que sembla.
Doncs
que
sí.
Sembla.
Déu-n'hi-do.
Comento una última cosa.
Sí,
la policia a l'església, l'església tancada. Què creus que va passar?
No ho sé.
Va arribar... Hi havia una boda.
Un casament l'11 de setembre del 24
hi havia un casament
i les esglésies tancades.
L'església tancada.
Ostres, i què van fer aquells pobres novis?
El policia diu que passen los novios, los padrinos y el resto de la gente aquí está de más.
I res, va ser una boda a la intimitat, diguéssim.
Ja veus.
Ostres, Déu-n'hi-do, pobres nuvis. Aquests sí que són els grans damnificats, i no Antoni Gaudí, que va poder sortir, entenc, a la que aquesta persona
sí,
que la van
soreta,
a veure
sí, va,
doncs,
una
va
sora,
pagar la
sí,
fiança,
va...
no?
Sí, sí. No és la meva única... Ja t'he explicat un altre dia més enganxades.
També ha estat més cops a la presó?
Cops a la presó no, però cops sí.
Sí que n'ha rebut. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs ja veieu, l'altra cara d'Antoni Gaudí, la que no ens expliquen, diguéssim, a la seva obra, que és el que aquí podem visitar, la Sagrada Família.
Els llibres d'arquitectura no en parlen
d'això. No en parlen d'això. En canvi, el Julià Bretos sí que doncs, ha esbrinat la història d'aquest genial arquitecte i ens la porta aquí periòdicament a la ciutat. A més, té uns llibres fantàstics, novel·les ambientades en la Sagrada Família. Julià, si algú aquest estiu encara no t'ha llegit, digue-li quins són els llibres on et troba.
A les entranyes del temple... El diari de Gaudí i Gaudí, Sant o Massó. Tots els llibres estan en català i castellà i, bueno, és qüestió de buscar-los, els trobaràs.
Dos són novel·les i l'altre és un assaig.
Sí, i un assaig novel·lat, perquè jo és que tot el que faig són novel·les.
Julià Bretos, gràcies una vegada més i benvingut a la ciutat aquesta temporada. Nosaltres deixem aquí el programa, no sense abans saber... telegràficament. Què és el que farà Robert Calvo avui a la brúixola? Robert, què tal?
Hola, què tal, com estàs? Doncs com cada tarda berenarem i avui ho farem amb un cantant que, vaja, que és un cantant d'èxit al nostre país. És Blas Cantó, que ens visita a l'estudi en un dia en el que, com sempre, la brúixola és actualitat i explicarà el relat de l'actualitat del dia a Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, a partir de les 7 de la tarda i fins les 9, la brúixola a la sintonia d'Onda Cero amb Robert Calvo. Robert, gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Anem a dinar, arriben les notícies a la sintonia d'Onda Cero i la ciutat torna demà a partir de 2:15 d'una.